Són les 11, el 9 de febrer. Li queda una hora i el Catalunya Nit també.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
A aquesta hora de la nit, la notícia sobre la circulació de trens és que demà ja no hi haurà vaga. Això en unes altres circumstàncies voldria dir que demà els usuaris podrien estar tranquils, però ja sabem que no és així. S'estima que no es podrà parar el cop fins a l'abril i que calen unes actuacions que poden durar anys. Hi ha centenars de punts que han de ser revisats a la xarxa i per primera vegada ja no preocupa només la puntualitat, sinó també la seguretat. Avui dedicarem una bona estona a preguntar-nos en quin punt estem i cap a on cal anar per tenir una xarxa ferroviària fiable.
És dilluns i ja sabeu que ens visita cada setmana el Toni Padilla. Avui ens parlarà de dos espectacles esportius que tenen repercussió mundial i que acaben generant també debat polític. Per una banda, la Super Bowl, la gran final del futbol americà, on el protagonista, més que cap jugador, ha sigut Bad Bunny. A Donald Trump no li ha agradat gens la seva actuació. I per altra banda, als Jocs Olímpics d'hivern, on un atleta nord-americà ha dit que per a ell, ara, representar els Estats Units ja no és ben bé el mateix pels valors que representa, precisament, Donald Trump. En parlem de seguida amb Toni Padilla.
I avui l'oient que ens acompanya i a qui cedirem l'última paraula ens parlarà del poder de la música, d'una orquestra única, l'Orquestra de la Bona Sort. Els seus músics són persones amb esquizofrènia severa i aquest cap de setmana tenen concert. Som-hi, tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I per entrar en criteri a l'última hora de la jornada, escoltem les veus que han marcat fins ara aquest 9 de febrer. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
Hemos alcanzado esta mañana un acuerdo de desconvocatoria de huelga, con un acuerdo que creemos que es histórico para el ferrocarril. Muchísimas medidas, muchas modificaciones de la legislación actual y, sobre todo, muchísima inversión que tiene que verse traducida tanto en el mantenimiento ferroviario, en la seguridad ferroviaria y, sobre todo, también los profesionales necesarios que son imprescindibles para llevar a cabo todas estas medidas.
Molt bona notícia, perquè el temps que perdem, pues, s'agraeix.
Menos mal que han desconvocado la huelga, porque ya llevo aquí una hora esperando y al ritmo que va, no sé si llegaré a casa. Menos mal que mañana por lo menos irán bien.
Ho dubto. Em costa creure-ho. Ojalá, però veient les demores que hi ha, i si està desconvocada, pues, fins que es normalitzi, a lo millor passen setmanes.
Avui sabem que això no ha sortit del Cresa i, per tant, cal seguir avançant amb la seqüenciació i amb l'origen i, per tant, aquí apunten també diferents aspectes que s'han d'analitzar. No relaxar-nos, estem a mig camí, ja vam dir que això és una carrera de fons.
Vox no puede convertirse en un muro porque los españoles no han votado eso. Y porque yo no soy santo. Aquí se respeta al más votado, no se hace lo que diga la minoría o nada.
Llegaremos a acuerdos en función de nuestra representación, pero sobre todo si tenemos la convicción y la seguridad de que va a haber un cambio de rumbo político.
Creiem que hi ha indicis suficients per determinar que la Guàrdia Civil també utilitza programari espia amb exactament les mateixes característiques que Candiru o Pegasus.
La mañana el ayuntamiento viene con un camión para coger todo. Nosotros necesitamos otra solución. Imagina, 300 personas entrada a la ciudad de Barcelona.
Seré en aquesta sala judicial representant-la a ella i a tots els altres nois i noies que han pres mal i han mort per culpa de les xarxes socials i els seus perillosos algoritmes i productes. Els han creat amb la intenció de provocar-los addicció.
Carles! Quan fa que sabies això de l'Andreu i l'Epstein?
El meu besavi i moltes més persones que van morir desateses, no? Però igualment sabem que la fossa de Sant Boi conté persones des d'inicis de segle fins als anys 80. La salut mental i les persones amb la salut mental han tingut un llarg estigma durant molts anys i particularment doncs, en aquella època doncs, van ser els últims de la cua de recursos, no?
És una candidatura molt interessant perquè, clar, és transnacional. L'encapçala Andorra vol explicar la formació de l'estat andorrà a través de totes les seves esglésies andorranes, el castell de Foix i la catedral de la Seu d'Urgell.
Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
La nit dels ignorants no la farà mai la intel·ligència artificial.
És molt important que entenguem que és una màquina, que no ens entén i que el que ens contesta tampoc ho entén.
Aquí tant podem parlar de com es cura un pollastre encostipat.
La meva àvia li obria el bec i li posava una molla de pa mullada amb vinagre.
Conèixer la persona que li va dir en Kirk Douglas què era la tramuntana.
¿Es que es todo blanco?
Sí.
Ello es la tramuntana y dentro de una hora la tendremos aquí.
O demanar per postres que estan en perill d'extinció.
I compraves una mena de tortell, que era un peix farcit de nata.
I és que aquest programa és...
L'hauria de ficar coberta, de quan jo hi anava, igual.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Les notícies.
La luna no quería.
Sota la llum de la lluna.
Dejar de aparecer. Muy guapa iluminada.
Amb Manel Elias.
Hasta el amanecer.
I Agnès Marquès.
La luna sonreía.
Catalunya Ràdio.
Passen ja 9 minuts de les 11 en punt de la nit. Ho hem destacat durant la primera hora del programa. Finalment, demà i dimecres no hi haurà vaga al sector ferroviari després de l'acord que han tancat el Ministeri de Transports i el sindicat. Tot i això, ningú hores d'ara pot garantir si la xarxa de Rodalies demà funcionarà al 100% o hauríem de dir el que és habitual, per entendre'ns. Demà farà ja 3 setmanes de l'accident mortal de Gelida, que de retruc ha destapat nombrosos punts crítics. Adif n'ha detectat, recordeu-ho, més de 600 a la xarxa ferroviària catalana, que, de fet, Manel, ja han començat a ser inspeccionats.
Sí, avui volem parlar a fons d'aquesta crisi de mobilitat i de les seves conseqüències. Recordem que no només afecta Rodalies, per exemple, sinó també de retruc a l'AP7, a l'alta velocitat o a la nostra economia. Per això ens acompanyen la Mercedes Vidal, que és la vicepresidenta de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic. Bona nit.
Hola, bona nit.
El Sergi Saurí, que és enginyer, professor de la Universitat Politècnica de Catalunya i director del Centre d'Innovació del Transport del CIMNE, és el Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria. El nom és llarg, a partir d'ara serà Sergi Saurí. Bona nit.
Hola, bona nit.
I l'Alícia Casar, directora d'Estudis d'Infraestructures de la Cambra de Comerç de Barcelona. Bona nit.
Hola, bona nit.
D'entrada, Mercedes, comencem pels usuaris, que esteu allò tenint dies molt complicats, bueno, anys, diria, però vaja. Avui una mica de notícia esperançadora, no sé si dir-ho així o no. La vaga ha durat només un dia. D'entrada, com ho valoreu?
Bueno, veiem un acord força positiu que s'ha treballat entre el Ministeri i els maquinistes. Sí que és cert que hi ha encara doncs, sindicats minoritaris que mantenen la vaga, per tant, ja només per això doncs demà no hi hauria normalitat, però bueno, la normalitat de Rodalies doncs, ja sabem quina és. Encara que estigués tota la plantilla al 100%, estan les limitacions de velocitat, estan els punts doncs, que encara s'estan revisant, vull dir que encara queda doncs, per recuperar un servei digne.
Ha sigut un cap de setmana de mobilitzacions. Sota el lema sense trens no hi ha futur. Han sortit al carrer 3.000 persones segons la Guàrdia Urbana, unes 40.000 segons els organitzadors, però més enllà de les xifres, el que sí que és veritat és que els usuaris de Rodalies ja estaven molt cansats des de fa molt temps. Ara no sé si s'ha obert la variable més enllà de la puntualitat, també de la seguretat. No sé si hi ha aquesta sensació també entre els usuaris.
Bueno, de fet, els punts que ara es reclamen, no, doncs, de revisar, no són nous. O sigui, tant sindicats com associacions d'usuaris ja hem demanat fa anys, no, doncs, que es faci un manteniment adequat, perquè ja hi havia llocs on hi havia limitacions temporals de velocitat sense horitzó d'obres. Vull dir que això és un sense sentit. O sigui, una limitació temporal de velocitat, com el seu propi nom indica, ha de ser temporal, mentre estàs planificant una obra, portant l'execució, però no sense que hi hagi, no, doncs una planificació de quan s'abordarà aquell punt. I això ja ho teníem. Vull dir que encara queda moltíssima cosa per millorar.
Aquests dies hem sentit responsables polítics, el mateix ministre Òscar Puente, sense anar més lluny, admetent que el servei és inadmissible, que la situació és molt dolenta, que han faltat moltes inversions, que queda molt per fer. No sé si per mirar-ho d'alguna manera allò una mica positiva, si creieu que ara sí que hi haurà un abans i un després.
A mi em sap molt greu que haguem hagut d'arribar al punt que ha mort un maquinista perquè veiem una accelerada potent en els canvis. O sigui, sí que és cert que... O sigui, ara s'està dient molt, no?, que veníem de dècades de desinversió en el ferrocarril convencional, no? S'han posat de relleu aquestes xifres. Nosaltres, quan l'AIREF, no?, l'autoritat de responsabilitat fiscal independent, doncs les va treure, nosaltres les vam publicitar moltíssim, no?, que explicaven el desequilibri brutal durant dècades entre la inversió de l'AVE i la inversió en el ferrocarril convencional. Això s'ha mantingut amb governs del PP i amb governs del PSOE. O sigui, des de principis dels 90 fins al 2018, que aquesta situació, no, doncs, amb el nou govern, no comença a canviar. Clar, una desinversió d'aquesta magnitud no s'arregla ni un any ni en dos. Però, clar, això no és excusa perquè no posem totes les eines que tenim per revertir aquesta, diguem, aquesta barbaritat. Perquè, si no, si ho fem a passet de formiga, doncs ens trobarem amb el que hi ha. I que hi ha un altre factor, que al final les administracions ferroviàries, Adif o Renfe, no han estat alienes als processos d'aprimament, no?, de l'administració que s'han produït en les darreres dècades. I bueno, ho estem veient, per exemple, amb l'acord amb els maquinistes. O sigui, ja no diguem... I és una situació, malauradament, força comuna a l'administració. No és que no hi hagin tècnics, diguem, per fer la feina. És que no hi ha prou tècnics per supervisar adequadament les subcontractes que fan la feina. Així no es pot portar un país enlloc. Ni a l'educació, ni a la sanitat, ni als nostres ferrocarrils. I, malauradament, és una manera molt habitual de procedir a les administracions. Esperem que això sigui un toc d'alerta i realment li donem la volta a aquesta situació com un mitjó, perquè això no es pot permetre.
Mercedes, l'última que et faig abans de donar pas als altres convidats. Quan sentiu, per exemple, en un informe que hi ha 650 punts, són 648 que s'han d'inspeccionar, ja éreu conscients que, evidentment, vosaltres ja ho has dit, ho veieu i us queixàveu que la situació era dolenta, però us imaginàveu que era tan dolenta? Segurament les pluges intenses dels dies hi han afegit molts d'aquests problemes, però n'éreu conscients de fins a quin punt estava en malestar?
Encara és pitjor del que ens esperàvem. O sigui, i mira que portem anys denunciant aquesta situació. Però al final, les pluges tampoc no són una qüestió a la que no haguem de respondre. Vull dir, malauradament, l'emergència climàtica és aquí i ens estem adonant amb aquest temps absolutament boig que fa. O sigui, en aquest país acabem de passar d'una sequera històrica a unes pluges que s'ho emporten tot. O sigui, i això doncs no serà puntual. Ens hem d'acostumar a que aquests moviments pendulars es cronifiquin. A partir dels anys 2020, més o menys, les administracions comencen a fer plans de risc climàtic. O sigui, i aquest risc inclou tant medi natural, població, salut i també infraestructures. La Generalitat també té aquesta planificació, una avaluació del risc climàtic sobre les infraestructures de transport. Doncs tenim plans i plans en aquest país que estan dormint en un calaix. Traiem-los, sisplau, posem els recursos que cal, perquè aquesta situació es mantindrà i com no fem alguna cosa, diguem, sobre la situació climàtica, encara s'agravarà més i el risc s'ha de planificar.
Aquest informe assenyalant els 648 punts a revisar de la xarxa ferroviària segurament és de les coses més sorprenents de les que han passat en els últims dies, perquè un servei deficient, algunes avaries, alguns punts a revisar, tots érem capaços d'assumir que la situació aniria per aquí, però la xifra ens va deixar a tots del tot paralitzats. Ara la pregunta és per l'enginyer, pel senyor Saúl. Sergi, clar, aquí la pregunta és, 648 punts són molts? O sigui, estem parlant d'una xarxa que no és del tot segura? És a dir, hem de parlar amb aquests termes?
Bueno, jo vull pensar que s'està treballant per garantir com a mínim la seguretat. Són punts que s'han detectat nous, punts que igualment hi havia alguns d'ells. Ara, el que s'ha fet normalment és, com comentàvem abans, no? Justament limitacions temporals de velocitat. Hi ha molts punts de la xarxa, limitacions justament per assegurar, per garantir la seguretat de la gent, però la xifra és preocupant. Podem entendre que amb la pluja tinguem més inestabilitat d'alguns talusos, que alguns d'aquests punts s'hagin derivat, però estem parlant d'una part molt concreta, però la majoria respon a coses que hi ha hagut una deficiència en el manteniment claríssima des de fa temps que estem portant.
Clar, perquè jo crec que és bo, jo crec que és una obvietat, però definim manteniment. Què vol dir fer manteniment? Vol dir actuar puntualment o anar vigilant cada dia, cada cert temps, i aleshores revisar, adonar-te que una cosa s'està deteriorant abans que ho faci?
Sí, bueno, hi ha una part que diem el manteniment predictiu, l'altra és el manteniment correctiu. No? Llavors hem de pensar que quan tenim nosaltres una infraestructura, al final tenim molts elements. Estem parlant del que és la infraestructura, les vies, el balast, estem parlant de les catenàries, el que és tota la superestructura, estem parlant també de les superestacions que hi ha elèctriques, dels talusos, o sigui, hi ha molts elements de tota una via que s'han d'anar mantenint. Ara tenim una verificació diària, no?, que passen uns trens abans que passin els trens, però després que dic temps tenim uns trens d'auscultació que miren la qualitat de la via, o sigui, hi ha tot un seguit, no?, i després tenim aquí a part de manteniment predictiu, no?, que nosaltres podem veure, no?, però és que no només hi ha aquest manteniment, podríem dir, regular, després tenim les reposicions, és a dir, podem anar cada dia a mirar la via, podem auscultar el tren, però hi ha un punt que s'ha de canviar potser un tros de via, s'ha de modificar la catenària, etc. I també són inversions importants, no? Hi ha un conjunt de coses que requereixen, doncs, estem parlant a vegades que una xifra normal es pot anar als 100.000 euros per quilòmetre de via i any, fàcilment, de manteniments.
I és per això, potser, que no s'ha fet, doncs?
Segurament. És interessant perquè avui, si mirem l'acord que hi ha, no?, que s'ha signat, hi ha un annex molt interessant on surten els manteniments que ha fet Adif tant en via convencional com alta convencional. Una xifra tampoc no era tan fàcil de treure, i l'hem pogut veure avui, no? I llavors, una mica comentaven, anem un gran període d'inversions a principis dels 2000, 2011, crisi econòmica, cauen les inversions i cauen els manteniments, no? Jo me'n recordo com a anècdota, no?, com algunes administracions en comentaven que els seus manteniments en carreteres havien caigut un 20%. Un any no es nota, dos tampoc, però on comencen a passar els anys es comencen a notar. Llavors, què ens està passant? Portem uns anys de molt de desgast, que això no ha sigut revertit en més inversions. I si ho mira, a partir del 2022 comencen a remuntar una mica les coses, però portem un històric, no? I, esclar, l'exemple, si ho mira aquest any, les xifres de manteniment convencional, és a dir, pels quilòmetres, estem parlant d'uns 57.000 euros per quilòmetre d'IVA i any, quan l'ideal seria pràcticament el doble. I és molt significatiu que, fins i tot, com diria, no vull dir fàcilment, perquè malauradament ha hagut d'haver-hi molta pressió i morts, malauradament, però com, malauradament, per això la veritat és que sembla sorprenent que no s'hagi fet abans, sorprenent, però clar, s'estan duplicant algunes xifres, no? Això mostra com està el manteniment actualment, les xifres tan baixes que hi ha, no? I posa més, també el que diem a vegades, no? No només és invertir, no només és fer noves vies, després tot això requereix que hagin de fer diners per anar, doncs, anar mantenint aquestes infraestructures i tenir-les amb bones qualitat.
Hem topat de ple, diríem, amb aquesta realitat que fa tant de temps que sentim, sí. Però com que no dominem, no som del sector, no sabíem com confirmar, no? De fet, en aquesta crisi s'ha comparat molt l'estat de la xarxa de Renfe amb la de Metro, la de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. En aquest cas, del Metro i Ferrocarrils, es fa un manteniment diferent?
Dóna resultats. És a dir, primer s'han en compte comparant les coses, no? A vegades, primer, hi ha un detall important, que és primer el model de governança. És a dir, per exemple, Ferrocarrils, ells mantenen la seva via i l'exploten. TMBX tenen la seva via i l'exploten. I aquí, que això és un cas podem parlar l'altre, no? Que és, tenim un model de governança en què separem la gestió de la infraestructura del manteniment, no? Sobretot això va venir molt vital pel tema de la liberalització ferroviària. És a dir, si nosaltres volíem liberalitzar el ferrocarril, introduir competència, havia necessàriament de separar la gestió de la infraestructura, les inversions, respecte a l'explotació, no? Llavors, d'alguna manera, la DIF és tutela de l'Estat, manté les vies, fa les inversions, Renfe és un competidor més, en teoria, i després venen altres a competir, no? Això és el primer punt. Segon punt, clar, si mirar les magnituds, per exemple, en quilòmetres de via són 5 cops més, rodalies, si mirem en quilòmetres de tren són 4 cops més, és que, mira, això és una magnitud diferent. I després hi ha un altre element important, que és la configuració de la xarxa, no? Per exemple, Ferrocarrils té una xarxa, podríem dir, lineal, no? Va i ve, per entendre'ns, cosa que rodalies tens una xarxa més radial, amb molt de trànsit, és a dir, el que tinguis una incidència, plaça Catalunya, a Sants, t'afecta gairebé a tota la xarxa, no? Per tant, són tres elements que fan que les comparacions siguin difícils. Ara bé, com una persona en reflexionar no fa gaire, bueno, està plovent, però els de Ferrocarrils funcionen, i els de Renfe no. No? I a la vista ja que evidentment hi ha incidències al metro, però ni molt menys no és lo de les rodalies i Ferrocarrils també, no? Al final hi ha una, a la vista, només basant-se en la qualitat de servei, hi ha una millor manteniment.
Ja hem parlat una mica de diners, però això segurament toca més a l'Alícia Casart de la Cambra de Comerç. D'entrada, no sé si heu valorat l'impacte que ja està tenint a l'economia catalana el que està passant amb la xarxa ferroviària.
Encara és aviat per treure números. Les circumstàncies, les situacions estan variant molt d'un dia a un altre, d'una setmana a una altra. És de suposar, evidentment, que hi ha conseqüències, hi haurà conseqüències, ja n'hi ha actualment, a diferents nivells, no? El primer, òbviament, el més obvi, no? Perquè s'ha parlat molt de rodalies, i és que la gent sigui capaç d'arribar al seu lloc de feina, no? I aquí tenim tota mena de casuístiques. Tenim des d'empreses que són 100% oficina i han dit a tots els seus empleats que viuen fora de Barcelona que poden teletreballar, i empreses que això no ho poden fer. Llavors depèn moltíssim, hi ha molta variabilitat. Fer aproximacions ara seria una mica gruller. Després hi ha una vessant importantíssima, que són les mercaderies. Importantíssima a dos nivells. Un és el nivell d'impacte directe. Aquelles empreses que pugen càrrega a ferrocarril són sectors bastant específics. S'ha parlat, ha sortit als mitjans, al sector de l'automòbil, elements de components de la indústria automòbil, el sector químic també, per certes peculiaritats de com els hi va arribar la càrrega, amb vagons cisterna molt especials, procediments de descàrrega molt específics des de tren. Però el problema de fons, que és més un problema, diguem, estratègic, és el posicionament del ferrocarril pel que fa al transport de mercaderies, no? I aquí, ara em focalitzo en mercaderia, que em parla fins ara molt de passatger, sí, sí. I molt bé, Però, clar, en l'actual context d'emergència climàtica, amb la quantitat immensa de camions que estan circulant per tota la nostra xarxa viària, que estem parlant, parlem molt dels 13.000, 14.000 camions diaris que travessen la Jonquera cada dia, no?, de mitjana, però els 25.000 que passen per l'AP7 a l'alçada de Sant Cugat, és que ja estem parlant d'uns nombres de camions brutals. Clar, tota aquesta demanda de mobilitat, de mercaderia, no farà més que créixer, i de moment no farà més que créixer en camió. I el propi sector del transport per carretera té els seus propis problemes i reptes de futur, no només de descarbonització, sinó de capacitat de poder respondre a aquesta demanda. Per no parlar de la saturació a les carreteres i a les autopistes, no? Llavors, aquí el ferrocarril és la gran resposta i és la gran batalla que portem anys portant o tractar de portar, de pujar càrrega al ferrocarril. Clar, ara qui puja al ferrocarril són precisament els més impactats per aquesta crisi, els sectors que us he explicat, però és poc. En realitat és poca càrrega, és un 4% de quota de mercat sobre el transport terrestre, el que tenia ferrocarril. Clar, això ara, aquesta circumstància, el fet de que les terminals terrestres catalanes o, més encara, els ports de Barcelona i Tarragona, que no hagin pogut treure la seva càrrega en ferrocarril, clar, això és una marxa enrere perquè tots aquests clients que han hagut d'agafar aquesta càrrega i pujar-la a camió tornaran al ferrocarril. Clar, ja parlàvem abans d'aquesta crisi de tot el problema que estaven generant les obres en marxa a la xarxa i les interrupcions de trams per a la circulació de les mercaderies, no? I ja estàvem dient, aquests clients costarà tornar a pujar-los al ferrocarril. Doncs ara ens trobem en una situació en la que ja han hagut de baixar tots.
Clar, això que descriu vostè és gairebé la tempesta perfecta, no?
Sí.
Perquè si no, si ens falla un sistema, afegim la pressió a la carretera, que també col·lapsa, els camions, etc. La solució passa per arreglar el que hi havia, o arreglant el que hi havia tampoc és suficient?
En el cas del transport ferroviari de mercaderies no és suficient arreglant el que hi havia, perquè la xarxa estructuralment és deficient. És deficient. Primer de tot pel problema de la diferència d'ample respecte a la resta d'Europa. Hi ha una enorme demanda real, no només potencial, sinó clients que volen pujar més càrrega ferrocarril cap a Europa i ja no poden perquè no hi ha prou finestres de sortida de terminals. Clar, cal més capacitat a nivell de punts de concentració de càrrega per poder pujar càrrega ferrocarril, concentrar-la i omplir trens i treure's cap a Europa en ample internacional, però ens trobem primer amb aquesta manca de capacitat de sortida de terminals, però molt aviat ens trobarem amb una manca de capacitat a nivell de corredor, perquè aquests trens internacionals han de compartir línia amb l'alta velocitat de passatgers. I això comporta una manca de capacitat operativa. Ara que pugen molt pocs trens, sembla que no hi ha problema, i aquesta és una percepció que està molt, molt arrelada al govern de l'Estat, és que passen 4 trens. Per l'Epertús, clar que passen 4 trens perquè tenim una terminal i mitja, però és que quan comencem a voler pujar trens ja hi haurà aquesta fricció amb clar. Els horaris de passatgers i no hi cabran.
Per tant, una pregunta que pots començar a respondre tu, però va per tots. Creieu que potser és el moment ara de repensar-ho tot, en el sentit de que potser cal canviar línies, cal fer-ne de noves, encara que es pateixi ara no sé quants anys o que vagi tot amb pinces, però ja que es fa fer-ho fort? O què?
A veure, aquí hi ha hagut dos problemes molt grossos. Tenim vigent un pla de Rodalies 2020-2030. És a dir, que es va acabar de redactar el 2019. Molt bé. O sigui, portàvem només 5 anys d'execució d'aquest pla. En 5 anys s'ha vist de sobte que s'havia de duplicar el programa de reposició d'actius, de 1.000 milions d'euros a 2.200, una cosa així. Alguna cosa s'havia planificat molt malament. Però, d'altra banda, aquest pla, en realitat, ve a ser, bàsicament, un pla 2008-2015 que pràcticament no es va executar, amb alguna variant. Però estem construint una xarxa que, en realitat, ja se'ns està quedant petita i no està feta. O sigui, hauríem d'estar pensant realment en fer una transició de veritat cap a aquesta Catalunya dels 10 milions que ens diuen des de presidència del govern de la Generalitat, hem de pensar en aquesta escala i se suposa que bueno, la Generalitat ara ha d'estar fent els deures, els està fent, hi ha un pla de serveis ferroviaris de Catalunya en redacció i hi ha un pla d'infraestructures de transport de Catalunya en redacció. Ara és el moment per fer els deures ben fets.
Sí, bueno, i una mica refent al final. Hi ha una dada que hem de mirar sempre, eh? Les infraestructures, des de que es fa un plano, el primer dibuix, fins que hi ha les pedres i tot funciona, poden ser fàcilment 20 anys. Fàcilment.
Sí, sí.
I sobretot, quan parlem d'infraestructures ferroviàries. No sé, l'ampliació del port es va començar a fer les primeres idees a finals dels 80 i es va inaugurar el 2000, per exemple, no? I així podíem fer de moltes, no? I suposant que hi hagin escenaris pressupostaris favorables, no? Per tant, una miqueta el comentàvem, clar, ha augmentat la població, però només ha augmentat la població, també si mirem el número de desplaçaments per persones també ha augmentat molt. I aquests augments de desplaçaments, quan hi ha un creixement econòmic, encara augmenta molt més. Per tant, les necessitats són més que proporcionals de la població. Llavors, estem trobant un pla concebut amb una capacitat, diguéssim, per una població que ara està augmentant, i si pensem amb els reptes que ens venen, i si més l'afegim les mercaderies, no? Que per cert, les mercaderies té una quota moral del 5% en ferrocarril, portem anys així, eh? Anys, però...
Jo crec que és molt optimista, el 5%.
Optimista.
Encara estaríem a menys.
Explica aquest concepte.
És a dir, la idea que si mirem tot el percentatge com es mouen les mercaderies per modes de transport, el 5% de les mercaderies es mouen per ferrocarril. Uh-huh. No? Estarà el 3, hi ha un peso que arriben al 20, 15, una mica els referents, no? Però ara, sobretot, aquí el repte que tenim és pensar, per exemple, si ja volem pensar en la xarxa ferroviària que és estructurant d'un país, hem de pensar dintre de 20 anys com la volem, i hem de començar-la a treballar ara. I de fet, estem així perquè no s'ha fet abans un planejament, no? I amb això l'hem d'afegir, la xarxa viària i altres infraestructures. Per tant, aquí és tema de planejar i tenir una visió a llarg termini i després ser coherents amb aquesta visió a llarg termini.
Sí, de fet, quan s'estan fent infraestructures i obres que nosaltres ara diem sí, ara sí que s'està invertint i s'estan posant, diguem, moltes obres i molts diners, no?, sobre la taula, però, clar, creiem, no?, en la línia del que estaves comentant tu de les mercaderies, que no s'està fent prou bé. Per exemple, unes obres que han tingut un enorme impacte, no?, doncs cap al sud, cap a Tarragona, és el tercer fil, no?
Sí.
O sigui, en lloc de fer un corredor independent per les mercaderies, si ens creiem el corredor mediterrani, si ens creiem les necessitats creixents, si ens creiem que ve la crisi climàtica i o bé movem les mercaderies en tren o no les mourem, no?, doncs s'hauria d'haver fet una via independent. En canvi, s'ha instal·lat un tercer carril en una via ja existent per poder salvar aquesta qüestió de l'ample de via diferent, que ha tingut un impacte enorme sobre la circulació de viatgers i que realment no és una bona o no és una solució que funcionarà, diguem, a ple rendiment, no?, per les mercaderies que necessitem. O sigui, nosaltres diem que sí, que s'està invertint més, però potser no s'està invertint millor. O sigui, potser aquests diners haguessin hagut d'anar a un altre tipus d'inversió. A part, no?, de totes les qüestions de manteniment que hem comentat.
Per tant, estem parlant d'un escenari de millora de cara a 20 anys i hi ha una realitat que el dia a dia dels que estem avui aquí, no d'aquí 20 anys, sinó que estem avui aquí i que tan difícil és per tantes persones que viuen fora del lloc on treballen o que han d'agafar sistemàticament els ferrocarrils o fins i tot l'AVE, perquè el sistema ha quedat tant en situació d'escac que fins i tot hi ha qui es planteja que la vida que porta de fer en Barcelona-Madrid-Barcelona tampoc ja no quadra. Per tant, no sé si el diagnòstic és que ens hem d'adaptar, ara ens hem d'adaptar a aquesta situació i que fer l'esforç i posar la banya en que d'aquí 20 anys, com a mínim, s'hagi resolt. Perquè em sembla que les solucions que es plantegen a curt termini no resolen,
a veure,
en gran part.
A 20 anys hi ha solucions, però també hi ha solucions a més curt termini. Vull dir que...
O sigui... Sí, home, clar, que millor que avui confiem tots que vagi, això està clar. Com a mínim com el desembre, no?
Diríem, no, però sí que realment, o sigui, amb tot el que tenim a sobre, no? O sigui, hauríem d'estar pensant com a país en fer una inversió en ferrocarril, una aposta com la que es va fer el segle XIX. Vull dir que tota l'administració, no?, doncs estava volcada en que el ferrocarril era el futur. Doncs continua sent el futur, perquè és que no hi ha cap mitjà de transport que ens porti a més persones o més mercaderies amb menor quantitat d'energia per quilo, de persona o mercaderia. O sigui, això és física. Per tant, o sigui, és imbatible en la lluita contra el canvi climàtic. Què fem que no estem invertint com bojos en trens? O sigui, no hi ha ningú qui ho entengui.
A més, quan va bé, si va tan bé, eh?
Efectivament.
Sí, quan va bé, va molt bé.
No, i tot i els problemes de seguretat que han aflorat ara, continua sent molt més segur.
És meravellós.
Vols afegir alguna cosa, Sergi?
No, és la xarxa final és l'estima de transport estructurant, no? El que realment molta gent, no? Al final és el transport massiu, no? Hi ha solucions a curt termini, no? Però sempre hem de deixar la visió a llarg termini. És molt important.
Doncs us agraïm molt a tots tres que ens ho hagueu explicat tan bé. Veiem que no és fàcil, però com a mínim està molt bé entendre-ho i ser-ne conscients. Moltíssimes gràcies. Crec que tornarem a parlar aviat.
Esperem que en millors circumstàncies. Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. I vosaltres què feu a les 5 de la matinada? Només respostes incorrectes.
Escombrar.
Faig les rentadores i netejo la casa.
Estic cantant òpera.
Me voy a encender las luces de la calle.
I jo surto a córrer sense roba.
Vaig a fer pònting.
Fer surf.
Vaig amb una colla de jubilats.
Dormo, descanso, a vegades em llevo per beure aigua.
I no escoltes la ràdio?
La ràdio? Per qui escolta la ràdio a les 5 del matí?
A Catalunya Ràdio de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
Som pura cafeïna.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Turkmenistan, Niyazov, ell estimava molt la seva mare, va pensar, la manera d'honrar la meva mare és canviar el nom de la llet pel nom de la meva mare.
Això és com si jo ara fes posar la llet Conxita.
Posi'm un tallat amb Conxita natural.
A la tarda de Catalunya Ràdio hi trobes de tot.
A Gaudí li agradaria veure's representat parlant en castellà?
No.
Oh!
Gaudí es va negar a parlar en castellà, no sabem si tota la vida, però gairebé tota la vida segur.
Escoltem, aprenem...
Paul Deschanel, que va ser un president de la República Francesa, va començar a discutir les decisions no amb els ministres, sinó amb els arbres del jardí.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Un programa que fa història.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit.
No té de luna.
Les notícies.
Noche de viento.
Sota la llum de la lluna.
Noche de luna delgada y calor.
Amb Manel Elias.
Noche de luna.
I Agnès Marquès.
Luna delgada y calor.
Catalunya Ràdio.
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha vist els darrers dies com s'aixequen veus crítiques contra la seva gestió en el món de l'esport. Toni Padilla, bona nit.
Bona nit.
Se la sap, se la sap.
Estem aquí ballant, Estem ballant.
Pues esto es la Super Bowl, ¿no? Un gran esdeveniment esportiu, la final de la Copa del futbol americà, podríem dir com la Copa del Món, gairebé és el mateix, no? Amb actuació a la mitja part molt sonada cada any, aquest any Bad Bunny, i a Donald Trump no li ha acabat d'agradar, Toni.
No li agrada gens, perquè recordem que sol dir als Estats Units que l'afició del futbol americà potser és la més conservadora, tal com el bàsquet és la més progressista, és un esport normalment més conservador.
Tenim més progressistes al bàsquet
per
i conservadors
mitjana, al futbol. Els jocs són també on hi ha equips, a vegades són zones més votants pro-Trump, llavors de fet, Trump fa un any va ser el primer president que va anar a la final del Super Bowl, però aquest any no hi ha volgut anar perquè sabia que al descans actuaria Bad Bunny, que d'alguna forma ha plantat una bandera anti-Trump just en un feu que sentia com a seu. Un espectacle que gent que ho considera que hauria pogut ser més reivindicatiu, però si vas llegint entre línies, ha deixat molts missatges reivindicatius, sempre que les cançons que ha cantat, moltes són de la seva darrera època, que són Bad Bunny molt polititzat, i han anat deixant molts símbols, com per exemple la bandera de Puerto Rico calçat, perquè hi ha dues banderes a Puerto Rico, la que volen els nord-americans, que tenia una tonalitat més semblant semblant als Estats Units, i la que utilitza un blau més clar, que és la dels independentistes de Puerto Rico. Van importar la independentista perquè és una persona molt orgullosa de ser de Puerto Rico, que reivindica totes les horribles maltractes que ha patit la seva illa per part del govern de Washington. Sou ciutadans, però no voteu, sou, però no sou. Ens han fet experiments, per exemple, amb dones als hospitals sense demanar permís, els darrers anys corrupció, manca de llum. Llavors, qui ha volgut llegir entre línies ha vist un discurs molt dur de Bad Bunny, ho ha fet al seu ritme, demostrant que pot ser, d'alguna forma, celebrar i a la vegada criticar. Per tant, s'ha enfadat molt el Donald Trump i ho celebrem.
Con mucho cariño para todos ustedes.
Doncs això ha estat aquesta passada nit als Estats Units, però vas explicar-nos l'altre dia, tenim en marxa aquests Jocs Olímpics d'hivern a Itàlia, i des d'allà també li arriben crítiques a Donald Trump.
Sí.
De part d'algun esportista dels Estats Units, eh?
Esportistes i ciutadans italians, perquè, per exemple, de forma molt provocadora va admetre el govern dels Estats Units que ha enviat agents de l'ICE, el famós ICE, l'agència, la policia de frontera que s'encarrega de fer les deportacions, doncs s'ha enviat agents al territori italià tècnicament per garantir seguretat de la delegació nord-americana. Enviar-se a l'estranger és molt provocador. El govern de Giorgia Meloni va admetre que serien, però sense potestat per detenir ningú, simplement fent tasques d'intel·ligència, però això ha provocat moltes manifestacions als carrers de Milà, que han acabat en aldarulls molt, molt forts, amb moltes baralles. I també a l'acte inaugural, la cerimònia inaugural, el darrer divendres a l'estadi Giuseppe Meazza de San Siro, com va sortir la delegació dels Estats Units, van enfocar l'autoritat més important present, que era el vicepresident Gide Ivans, i l'estadi va xiular. Van pujar la música, allò que fan una miqueta, però se'l va xiular, i això òbviament no ha agradat gens a Estats Units, que més han vist com quan comencen les rodes de premsa dels seus esportistes, alguns alcen la veu. El primer que va fer-ho va ser l'esquiador acrobàtic Hunter Hess amb aquest discurs.
It brings up mixed emotions to represent the US right now, I think.
Representar els Estats Units ara mateix és una barreja de sentiments. Estan passant coses de les que no en soc un fan, com tanta gent. Ara mateix penso que represento els meus amics i els meus familiars que són a casa, la gent que em representa. Jo defenso els valors i idees en què jo crec. Represento les coses que s'alineen en els meus valors. El fet que porti la bandera no significa que jo defensi tot el que està passant als Estats Units.
Déu-n'hi-do. Trobo que són valents, eh?
Sí.
Els que es manifesten d'aquesta manera. Estem parlant de l'administració Trump, que veiem del que és capaç.
És que posa molta pressió a les persones perquè es mosseguin la llengua. Llavors, en aquesta roda de premsa va sorprendre molt la reacció de Hunter Hess. Li pregunten llavors un altre esquiador, el Chris Lillis, i li va donar suport i també va alçar la veu.
As athletes, we're proud to represent our country.
Com atletes, estem orgullosos de representar el nostre país. Estimo els Estats Units i no voldria representar cap altre país als Jocs. A vegades, als esportistes ens costa parlar de política i com veiem les coses, però jo em sento amb el cor trencat pel que està passant, per les manifestacions i la presència d'ICE al carrer. Ens hem de centrar en respectar els drets de tothom i tractar tots els ciutadans amb amor i respecte. Espero que veure els atletes en acció als Jocs porti a la gent a veure que aquest és el país que volem.
I quina ha estat la reacció de Trump?
No vol que guanyi el Canadà? Vol que guanyi el Canadà o què?
No és dels que es calla. S'esperava la reacció de Donald Trump i, òbviament, ho ha fet utilitzant aquesta plataforma de xarxes socials on diu les seves veritats i, òbviament, doncs, ha estirat les orelles als seus esportistes.
Hess, un veritable perdedor, diu que no representa el seu país als actuals Jocs Olímpics d'hivern. Si és així, no hauria d'haver provat per a l'equip i és una llàstima que hi sigui.
Clar, altres esportistes, com la patinadora sobre gel Anne Berglen, va dir en una entrevista que també era un moment complicat per a les persones de la comunitat LGTBI, perquè, òbviament, l'administració Trump va en contra dels seus drets, això ha provocat que rebi amenaces de mort a les xarxes socials, i alguns també polítics propers a Donald Trump han arribat a desitjar que caiguin els esportistes que han estat crítics, perquè com són esquiadors i patinadors poden caure, no? D'alguna forma, venint a desitjar que els Estats Units perdi opcions a medalla perquè són persones crítiques o dient que se'ls haurien d'enviar cap a casa sense poder competir. L'atenció és és palpable.
Clar, i això que els Estats Units serà l'escenari aviat de les pròximes grans cites del món de l'esport. D'aquí 2 anys els Jocs d'Estiu són a Los Angeles, però aquest mateix estiu, Mundial de Futbol.
I això li genera pànic a l'administració Trump, vol que oferir una imatge de control, de guanyadors, i al món de l'esport se li pot revelar. Segurament al Mundial de Futbol no passarà res, perquè a més doncs, la selecció dels Estats Units no és molt important, i hi ha hagut un futbolista que sí que ha alçat una mica la veu, però per una altra qüestió, que és el Tim Weah. Recordeu el George Weah, aquell jugador mític dels anys 90 de Libèria, que va arribar a ser president de Libèria? El seu fill és nascut als Estats Units i juga amb la selecció dels Estats Units. I ha estat valent dient, el preu de les entrades del Mundial és molt car i allunya la gent. I el seleccionador dels Estats Units ha dit, els futbolistes no són polítics, heu de callar. El seleccionador, per cert, el coneixem prou bé. Mauricio Pochettino, l'argentí que el vam tenir a l'Espanyol, que s'està cobrint de glòria, demostrant si va estar en fan d'una altra, d'altra banda. Llavors, aquest Mundial no acaba de preocupar a Trump, el té controlat. Però en 2 anys són els Jocs Olímpics d'estiu a Los Angeles i els esportistes d'altres disciplines sí que es solen mullar. I, per tant, això li fa una mica de por, perquè és conscient que hi ha una llarga tradició a l'esport nord-americà d'esportistes valents que utilitzen esdeveniments per alçar la veu. Tots recordem, òbviament, el 1968, John Carlos, Tommy Smith, el podi dels 200 metres a Mèxic, puny en alt. Sí. Es coneix l'imatge, es coneix com van patir després, van ser purgats, van ser apartats, se'ls va perseguir, van patir moltíssim, però hi ha hagut altres esportistes que han alçat la veu com Muhammad Ali. Per tant, hi ha una mica de por de veure que els Jocs d'Estiu en 2 anys se li giren en contra de Donald Trump, com se li estan girant en aquests. I, de fet, havia molt d'interès de saber què dirien els esportistes més famosos en aquests Jocs d'hivern. I li van preguntar a la millor esquiadora de tots els temps, que és la Lindsay Vonn, que és de Colorado, un estat normalment conservador, i la Lindsay Vonn ha alçat la veu i també ha criticat a Trump.
Espero representar els meus valors. Valors d'inclusió, diversitat, compassió i compartir.
I acte seguit va llegir un poema que havia escrit que citava Nelson Mandela. Se la veia visiblement nerviosa, li tremolava la veu. Estem parlant de la dona que ha guanyat més curses en la història de l'esquí. Una dona molt valenta, una gran triomfadora, però que va decidir que també havia de dir la seva. De fet, les paraules que va escollir, inclusió i diversitat, és un dard directe a Donald Trump, perquè en un discurs fa poc Donald Trump va dir que la inclusió i la diversitat eren perversions. Per tant, Michaela Schifrin ha atacat la millor esportista de la història dels esports d'hivern, ha atacat a Donald Trump i han aparegut també pilades a les xarxes socials de fans de Trump dient, no volem que guanyi, volem que es caigui. Aquest és el nivell de crispació que hi ha amb la delegació nord-americana, que ha de competir fent equilibris, mentre Donald Trump es dedica a criticar tothom, a Bad Bunny, els esquiadors,
sí, sense parar.
A obrir en fronts, el senyor.
Doncs dilluns que ve tornarem a parlar, ja veurem de quina història, però esports i política, que diuen que no van juntes, doncs sí, aquí comprovem que sí.
I així amb sort, potser una setmana, si tenim alguna medalla catalana als Jocs de...
A veure, ostres, si això estaria molt bé.
Si els dijous competeix a Castellet, tot en ferro que li vagi bé.
Som-hi, gràcies.
Tretze minuts i arribarem a la mitjanit. Hem de treure el cap a les rotatives. Estan imprimint ja els diaris i les portades de demà. Lídia Tellez, bona nit.
Hola, bona nit, Agnès.
Vinga, què destaquen els diaris de les portades avui, l'Ara?
Comencem amb l'Ara, sí. Vox exigeix al PP entrar al govern de l'Aragó en condicions. L'ultradreta reclama carteres amb competències reals. Ghislaine Maxwell, la còmplice d'Epstein, disposada a pactar el perdó de Trump. Després, de la crisi ferroviària, fi d'una vaga amb serveis mínims incomplerts. Després, les obres del túnel del Rubí duraran 3 anys. I, per altra banda, tenim la foto de portada, que és un moment de l'espectacle de la Super Bowl, amb Bad Bunny ballant amb la Lady Gaga, i diu Bad Bunny enerva el president dels Estats Units a la Super Bowl.
Molt bé.
I després...
I el periòdico?
El periòdico... Vox superó el PSOE en 1 de cada 4 municipis d'Aragón. En otra banda, la investigación del gobierno sobre la peste porcina reabre la hipótesis del bocadillo. Al menos 900 familias esperan una vivienda de emergencia en Cataluña. Una otra, la plataforma Marina del Fórum tendrá un espacio multifuncional para eventos. Uh-huh. El Barça abre la campaña electoral con la dimisión de Laporta. Comercios del área de Barcelona pagaron hasta el triple de tasa de basuras en 2025 y huelga desconvocada. El transporte se aumentará un 20% del gasto previsto del mantenimiento ferroviario hasta el 2030. Ya es ve un usuario mirant per l'interior de un tren.
Sí. Déu-n'hi-do, doncs molts temes també a la portada del periòdico. Gràcies, Lídia, sí. Bona feina.
Adéu,
bona nit.
Tenim més portades aquí a l'estudi, Marc Güell.
Mira, per exemple, La Vanguardia diu que Feijóo estén la mà a Vox mentre Sánchez evita l'autocrítica. També en aquesta portada diuen que la crisi ferroviària afecta tots els sectors econòmics de Catalunya. La foto avui és per Bad Bunny, guanya la Super Bowl a Donald Trump. I també en aquesta portada expliquen que la còmplice d'Epstein suggereix que exculparà a Trump si la treuen de la presó. I dos titulars ràpids a La Vanguardia. Diu que 3 cafès al dia redueixen el risc de l'Alzheimer, això ho diu una investigació. I també entrevistant Carlos Zafón, que publica Objetos Perdidos, destaquen aquesta declaració: és suïcida estar desconnectat en un món hiperconnectat. Passem a El País. Entrevista Emmanuel Macron, titular destacat i foto de portada, i destaquen aquesta declaració: l'estratègia de doblegar-se davant dels Estats Units no dona resultats. I en aquesta portada també una enquesta: el 58% té poca o cap confiança en el sistema ferroviari. I també una petita imatge per Bad Bunny, la Super Bowl concert. S'ha gravat Bani com a icona llatí. I acabem el Punt Avui, que encara recullen avui la ressaca dels Premis Gaudí. Diuen uns premis una mica estranys. I també d'aquesta portada, la dimissió de Joan Laporta obre el procés electoral del Barça.
Gràcies, Marc.
Bona nit.
Deu minuts per arribar a la mitjanit. Això s'acaba, però ho acabarem bé. Ha arribat el moment, Agnès, de donar entrada al nostre oient misteriós.
Sí, mira, ell ha tingut el privilegi de conviure durant 2 anys amb una de les orquestres més admirables que coneixem i que té un nom màgic, l'Orquestra de la Bona Sort. Diem admirable perquè està formada per persones amb esquizofrènia severa. Després de més de 2 dècades pujant als escenaris, ara es preparen per al seu concert més important. El seu carismàtic director, en José Manuel Pagán, el motor i l'ànima de l'orquestra, es jubila, i el concert serà dissabte vinent a l'Auditori Conservatori del Liceu, i el nostre oient misteriós ja té a punt càmeres i llums per gravar-ho de cap a cap. Amb aquest rodatge acabarà el documental que està fent per preservar el llegat d'aquesta meravellosa orquestra. Qui ens acompanya aquí és l'Adrià Guardiola, codirector del documental La Meravellosa Orquestra de la Bona Sort. Bona nit, Adrià.
Bona nit.
Molt bé. Escolta'm, has après alguna cosa avui escoltant el Catalunya Nit?
Crec que he après que si vols arribar a temps, millor no agafis el tren.
Aquesta és bona, sí, sí.
I m'agradaria comentar que justament una de les coses que ens hem donat compte rodant el documental amb la codirectora Maria Jou és que la majoria de pacients que són de Malgrat, i tot el projecte és a Malgrat, tenen un pànic molt, molt profund a la Renfe, al Rodalies, i és una cosa bastant important perquè no tenen cotxe, tenen molts límits de comunicació i sempre han tingut experiències dolentes pues de disconfort, etcètera, etcètera. I crec que és una cosa bastant simptomàtica de quin és l'estat del tren avui dia.
Doncs és un apunt molt, la veritat, molt interessant, eh?
És un estrès afegit.
És un estrès afegit, no una incomoditat. Escolta, com neix l'Orquestra de la Bona Sort?
L'Orquestra de la Bona Sort neix fa 23 anys de la mà de Valentí, del doctor Valentí, psiquiatre de la Comunitat Terapèutica del Maresme, que decideixen fer una espècie de, bueno, de prova de musicoteràpia amb la gent que està allà a la residència de dia. I aleshores comencen a assajar, especialment a petició de l'Antonio Torres, que és el bateria de l'orquestra, que és una persona que és absolutament impactant veure quin és l'efecte de la musicoteràpia en ell, perquè és gairebé impossible d'entendre'l, parlar, té una desconnexió del món, diguem, que habitem tots, bastant important, no té dents, té una... I de sobte agafa les baquetes i es converteix en el ritme constant i durant tot el concert, durant tots els assajos de l'Orquestra de la Bona Sort. I aleshores van dir, hi ha un home allà que és molt pesat, que vol tocar la bateria. A partir d'Antonio, el Valentí va estar atent, el psiquiatre d'aquesta comunitat terapèutica, i va cridar al José Manuel Pagán, que és, entre altres coses, a part de musicoterapeuta, compositor de bandes sonores de grans obres del cinema català, com Tic Tac, Pa Negre, amb la que guanyem Gaudí, etcètera, etcètera. I d'això fa 23 anys.
Quin tros d'història.
I tant, ara ho estava pensant, quines ganes de veure aquest documental, però com l'articules narrativament? Perquè, clar, hi ha moltes maneres de construir aquesta història.
Nosaltres fa 2 anys que estem seguint a l'orquestra I de sobte, bueno, fa relativament poc ens vam adonar que era el final d'una etapa, perquè el José Manuel Pagán té 76 anys i ha decidit que, bueno, que ja era el moment de plegar amb això, i no sabien exactament si continuaria o no continuarien, i al final sí que continua, però que ho deixi ell significa que és el final d'una gran etapa. I aleshores el que hem fet és, durant aquests últims 3-4 mesos, d'una manera bastant intensa, rodar tant els assajos com les vides personals d'ells enfocats cap a aquest concert, que serà aquest dissabte 14 de febrer al Conservatori, a l'Auditori del Conservatori del Liceu. No, carrer Nou de la Rambla, no confondre amb el Liceu.
Sí, perquè, o amb l'Auditori, perquè hi haurà molta gent que anirà a una banda o l'altra. Aleshores, qui vulgui anar a aquest concert, què ha de fer?
El dissabte a les 6:30 al Conservatori del Liceu està el concert de l'Orquestra de Bona Sort, que a més tindrà la col·laboració d'artistes i invitats, com per exemple l'Orquestra Plateria.
Molt bé. Aviam, com sona aquesta Orquestra de Bona Sort?
Ei, compadre, para pensar y fíjate en esto, el sonido más marchoso que existe actualmente. Si vas por la calle y el cuerpo te pide más marcha que un elefante, escucha este ritmo y tira para adelante.
Ha estat fàcil fer el documental, fer el rodatge?
No. No dic que no ha estat tan bé, perquè encara no ha acabat. És a dir, encara aquest dimecres mateix es roda l'últim assaig. I no ha estat gens fàcil perquè per una banda, hi ha un tema que no ens imaginàvem, que és molt difícil, que és que és molt, viuen molt aïllats. La majoria no tenen mòbil o tenen un ús molt estrany del mòbil, molt limitat, i aleshores ens vam adonar ràpidament que l'única manera d'estar amb ells era anar físicament a Malgrat cada dimecres de 10:30 a 12:30 del matí, que era quan assajaven. Aleshores, de sobte, allò es converteix, no?, en un àgora, i el que no enganxis allà no l'enganxaràs. I aleshores n'hi ha uns quants, la majoria, que a més viuen a la residència de dia de Malgrat. I aleshores, a través d'anar allà, de poc a poc presentar-nos, prendre molts cafès, moltes hores, moltes converses, vam començar a fer relació, amistat, i a dia d'avui ja, bueno,
És indispensable, no?, sempre amb un rodatge de proximitat, que es creï una relació de confiança amb qui t'està gravant i a qui li expliques la teva vida, doncs s'entén que encara més amb aquesta situació, no?
Sí, crec que és important destacar que l'orquestra ja ha tingut alguna experiència cinematogràfica, i la més important per mi i pel projecte ha sigut que la comunitat terapèutica del Maresme va ser la protagonista d'un documental del 1999 del Joaquim Jordà, que es diu Mones com la Becky, que és una peça mestra del documental català. Sí, sí. Doncs allà surt l'Antonio Torres fa 30 anys, entre d'altres, i d'alguna manera sembla que tenen un imant cap a les arts, cap a la música i també cap al cinema.
Doncs sens dubte que per tu ha estat això una experiència extraordinària. Ara, per acabar, no posarem l'Orquestra de la Bona Sort, però ja hem vist que sona molt bé, perquè aquí els dilluns estrenem la cançó que ens acompanyarà durant tota la setmana a la sortida. I aquesta, que és un tema nou, ha sortit fa poc, té un inici, una lletra que crec que es cau perfectament al Catalunya Nit.
Quina nit, quina lluna, quin delit. He deixat el cor obert fins que s'apropi el matí. El pecat queda prescrit, potser no voldrem fugir.
Ai, mareta, quina nit. Això ho podríem dir gairebé cada nit, l'Agnès i jo. És un tema d'abril, amb Pep Jimeno Botifarra i Figaflauas.
Nit, pecat i llibertat. Fem d'estar...
Premi d'irrevelació en els últims Premis Ovidi, aquesta valenciana estudiant de Filologia Catalana que ha tret nou single i que ens acompanyarà aquesta setmana a la sortida del Catalunya Nit per cedir l'última paraula, Agnès.
Que tindrà l'Adrià Guardiola, ell és codirector del documental La meravellosa orquestra de la Bona Sort, que s'acabarà de rodar aquest mateix cap de setmana quan culmini aquest concert de comiat del seu director els últims anys, José Manuel Pagán. És a l'auditori del Conservatori del Liceu i no us ho perdeu. Adrià, aquest micròfon és teu perquè tinguis l'última paraula.
Doncs mira, el José Manuel Pagán, el director, sempre diu: aquesta orquestra es diu l'Orquestra de la Bona Sort perquè si la veus tindràs un mes de bona sort. I us vull dir que si veniu aquest dissabte us asseguro que tindreu un mes de super bona sort.